Ràdio Estel, Vademecum, amb Biel Cadilla.
Per Apolo, metge i Asclepi, juro, Parígia, Panacea i tots els déus i deesses, els qui poso per testimonis de l'observança d'aquest vot, que m'obligo a complir el que ofereixo amb totes les meves forces i voluntat. Bona nit. Així comença el jurament hipocràtic, el jurament ètic que fan pràcticament tots els metges des del segle V abans de Crist, que els obliga i els compromet, i que també continua dient: la meva vida la passaré i exerciré la meva professió amb innocència i puresa. Quan entri en una casa, no portaré un altre propòsit que el bé i la salut dels malalts, cuidant molt de no cometre intencionalment faltes injurioses o accions corruptores. Un jurament que avui ens fem nostre. Subscrivim completament tot això que hem llegit, perquè el propòsit d'aquest nou programa que ara comença no és altre sinó oferir informació de servei, intentant ser d'alguna ajuda a les persones que ho necessitin o que simplement estiguin interessades en les qüestions de salut. Vademecum és, segons diu el diccionari, una obra de referència que conté les nocions fonamentals sobre una matèria. I en l'àmbit de la salut és el llibre que recull tots els remeis, les fórmules i els medicaments haguts i per haver. Bé, potser posar-li aquest nom al programa pot semblar una mica pretensiós, però volem ser ambiciosos. Donar informació, consells, difondre hàbits saludables. Aquest és l'ànim de Vademecum i esperem aconseguir-ho. I, com diu el jurament hipocràtic, si observo amb fidelitat el meu jurament, sigue'm concedit gaudir feliçment la meva vida i la meva professió, honrat sempre entre els homes. Si el trenco i sóc perjur, que caigui sobre meu la sort adversa. Benvinguts a Vademecum. I comencem fent un repàs als temes dels que ens ocuparem en aquest primer programa. Cada setmana ens proposarem posar-nos al dia de les principals notícies del sector de la salut. Farem un recull dels titulars que ens han cridat més l'atenció durant aquests darrers dies. Intentarem explicar-los de manera entenedora i, si cal, ampliar-ne alguns detalls amb l'ajuda d'alguns experts. Avui, per exemple, destacarem aquesta preocupant notícia. Atenció, la crisi dispara els trastorns mentals. En parlarem amb la psicòloga clínica Ana María Gil Ibáñez, professora de Psicologia de la Universitat Ramon Llull. Després obrirem consultori. Cada dissabte, el doctor Jordi Forés, del Centre de Medicina Homeopàtica i Biològica Forés, ens parlarà de nutrició, d'estimulació neurosensorial, de medicina natural i ortomolecular i de moltes altres qüestions. I podeu plantejar-li consultes i dubtes des d'ara mateix a l'adreça vademecum@radioestel.cat. Ell mirarà de donar-hi resposta. Avui ens visitarà un dels seus col·laboradors, però el doctor nutricionista David Gasol, que ens parlarà de com n'és d'important l'alimentació per la salut. I també us proposem que jugueu amb nosaltres, una mena de joc. A veure si identifiqueu alguna d'aquestes sintonies. Bé, algunes segur que ja les heu endevinat. House, Niptac, Acord Obert, Doctor en Alaska, el doctor Caparrós, Médico de Família, entre d'altres. Són sèries mítiques de la història de la televisió i totes elles tenen una cosa en comú, que és que estan inspirades en els metges i en la seva feina. Doncs bé, cada setmana en recordarem una i, a més, mirarem d'esbrinar si eren gaire fidels o no a la realitat amb algun especialista en la matèria. Avui parlarem de polseres vermelles i ho farem amb la doctora Montse Barés, que és metgessa de família de Sabadell. I avui, per acabar, parlarem d'una de les cites imprescindibles del cap de setmana, la Fira Biocultura. Va començar dijous i s'acaba demà. Més de 700 empreses del món de l'ecologia i dels estils de vida saludables es donen cita al Palau Sant Jordi de Barcelona, on es calcula que hi passaran prop de 70.000 persones. En parlarem amb la directora d'aquesta Fira de Biocultura, amb l'Àngeles Parra. Doncs bé, ja ho veuen, molta feina i poc temps per fer-la. Tot això, des d'ara i fins les 11, aquí al Vademecum de Ràdio Estel, amb la direcció d'Emili Pacheco, amb Màrio Ramírez al control de so i qui els parla, en Biel Cadilla. Vinga, va, doncs, anem per feina.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum. Tots els dissabtes de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel. Vademecum, el programa de la gent sana.
Aquesta setmana ens ha deixat diversos titulars destacats en el món de la salut i la medicina que tot seguit repassem. La primera, i potser la més important, és un nou avenç en la lluita contra el càncer. Un estudi de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya ha identificat el mecanisme celular clau en el desenvolupament del càncer de mama. Tot plegat té a veure amb la presència de nòduls, que són uns petits bonys durs, els pits. Aquest pot ser un dels símptomes de la presència d'un tumor, encara que no sempre és així. Bé, les cèl·lules reaccionen de diferent manera en funció de la rigidesa del teixit i de l'existència o no d'un tumor. Això ja ho sabíem. Fins ara, el que es desconeixia és com s'ho fan aquestes cèl·lules per detectar la rigidesa del teixit. Doncs bé, l'estudi que s'ha publicat aquests darrers dies n'assenyala com a responsables les molècules que les cèl·lules utilitzen per adherir-se al seu entorn, que s'anomenen integrines. Aquest és el primer estudi que explica el mecanisme d'enduriment del teixit mamari que deriva en la formació dels nòduls i que alhora poden provocar o afavorir el sorgiment de tumors. Els investigadors, a més, subratllen que aquest enduriment del teixit es produeix també en altres tipus de càncers. Per tant, aquesta descoberta pot permetre desenvolupar algun tractament preventiu. Una altra notícia destacada d'aquesta setmana és que el Tribunal Constitucional ha anul·lat l'euro per recepta. El TC ha estimat parcialment el recurs presentat pel govern espanyol contra aquesta taxa sobre els medicaments impulsada per la Generalitat. De fet, l'euro per recepta ja no es trobava en funcionament perquè s'havia suspès cautelarment al gener de l'any passat. El govern català ha lamentat la decisió del Constitucional i ha advertit que aquesta taxa era una manera d'evitar retallades i racionalitzar la despesa pública. Per tant, el govern ja ha anunciat i ha advertit que podria haver-hi noves retallades en salut, en farmàcia i en benestar social. Una altra notícia de la que ens fem ressò és que des d'aquest mes de maig els malalts crònics en situació de risc social només pagaran el 10% de la despesa en medicaments. El Servei Català de la Salut es farà càrrec del 90% del cost restant per a aquells malalts crònics amb rendes inferiors als 24.000 euros anuals. Fins ara, els ciutadans en actiu no pensionistes que guanyaven menys de 18.000 euros pagaven fins al 40% dels medicaments i els que cobraven més pagaven la meitat del cost. Ara, tan sols hauran de fer front a un 10% de la seva despesa. A aquesta prestació s'hi podran acollir totes aquelles persones que tinguin reconegut un grau de disminució igual o superior al 65% i que pateixin una patologia greu de llarga durada o malaltia crònica per la qual rebin un tractament de llarga duració. A més, la seva renda familiar disponible no pot superar els 24.000 euros anuals i han de presentar una situació econòmica i social per la qual la despesa mínima mensual en medicaments comporti una situació que es consideri de vulnerabilitat en el dret a la salut. Una altra descoberta interessant d'aquests dies. S'ha descobert una proteïna que rejuveneix els músculs i el cervell. Es diu GDF11 i l'han descobert investigadors de la Universitat de Harvard als Estats Units. De moment, els experiments s'han dut a terme tan sols amb ratolins, però els experts asseguren que la mateixa proteïna també actua en els humans. S'ha comprovat que la GDF11 afavoreix el creixement de noves neurones i de vasos sanguinis al cervell i també a altres músculs, com per exemple el cor, i que els ratolins més vells, quan se'ls ha subministrat aquesta proteïna, han recuperat el vigor i s'han rejuvenit. En els propers 3 anys es podrien començar a provar en humans alguns fàrmacs que continguin aquesta proteïna. Els investigadors creuen que pot representar un avenç important en la lluita contra algunes malalties neurodegeneratives, com per exemple l'Alzheimer o la insuficiència cardíaca. Tot i que, evidentment, ja hi ha qui hi veu també un elixir de la joventut. I atenció, aquest altre titular. La crisi dispara els trastorns mentals. Segons la Confederació Espanyola d'Agrupacions de Familiars i Persones amb Malalties Mentals, el nombre de persones afectades amb aquesta mena de malalties s'ha incrementat un 20% en els últims anys. Entre els trastorns que més han augmentat hi ha la depressió i l'ansietat, i adverteixen que, amb l'actual falta de recursos, poden agreujar-se perquè, en molts casos, no s'estan tractant de la manera adequada. Tot seguit aprofundim en aquesta notícia i per això hem buscat l'opinió d'un expert en la matèria.
Vademecum, Un programa de salut dirigit per Emili Pacheco i presentat per Biel Cadilla.
Doctora Ana Maria Gil Ibáñez, bona nit i gràcies per acompanyar-nos a Vademécum.
Hola, bona nit.
Ana Maria Gil Ibáñez és professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull, psicòloga clínica de l'àrea de salut mental de l'Institut Genus, treballa a diversos centres municipals d'atenció i tractament de drogodependències i també ha treballat al servei d'atenció al maltractament en l'àmbit familiar. Ens pot confirmar aquest titular que comentàvem? Creu realment que la crisi ha fet augmentar els casos de malalties mentals?
Bueno, te voy a responder con una anécdota que acabo de vivir hace media hora. Antes de venir para el programa, le he comentado a mi hijo, mira, me han invitado a hablar en la radio. Y dice, sí, ¿de qué vas a hablar? Tengo un hijo adolescente. Y digo, pues mira, de la crisis económica y de los trastornos psicológicos. Y me dice, ¿y qué sabes tú de eso? Porque tú trabajas en temas de alcoholismo, de drogas, de terapia familiar, ¿y qué tiene eso que ver? Bueno, quizás un adolescente no alcanza a comprender del todo la relación, y se lo he explicado. Le digo, bueno, mira, desde que la crisis económica ha entrado en las vidas de muchas personas en este país, ha producido unos efectos, ¿no? Como, por ejemplo, que haya muchas familias en las que algunos de sus integrantes, o muchos de ellos, pueden encontrarse un día a otro que no tienen trabajo, pueden empezar a padecer problemas económicos muy graves, pueden perder la vivienda, por supuesto van a perder la autoestima, van a perder la confianza en sí mismos. Y esas personas, ¿qué puede suceder? Pues bueno, que sin darse cuenta, ese malestar que les va generando y ese estrés que les va generando esta situación puede derivar en el consumo, por ejemplo, de más alcohol. Porque, bueno, el alcohol puede producir la falsa sensación de que a uno le alivia ese malestar, ¿no? Y desde luego en el Centro de Tratamiento de Drogas del Ayuntamiento donde yo trabajo, de la Agencia de Salud Pública, yo diría que sí que ha habido un incremento de personas que vienen a pedir tratamiento porque están, digamos, en una situación de desocupación incluso, en la cual, pues bueno, el dar vueltas, el estar en la calle, puede, el aburrimiento, la tristeza, el malestar, pueden hacer que aumente el consumo de alcohol.
I els trastorns que més augmenten, per tant, són aquests que dèiem, l'estrès, l'ansietat, la depressió, aquests són els...
Por supuesto, trastornos del sueño, personas que están sufriendo una permanente ansiedad derivada de que no pueden dar respuesta a las demandas económicas y a las necesidades económicas que tienen, familias que en otro momento no hubieran tenido que recurrir a pedir ayudas económicas sociales, en este momento están teniendo que recurrir a pedir ayudas y esto pues para muchas personas genera una sensación muy difícil, ¿no? Muy dura de tener que encarar algo que está fuera de tus planteamientos. O personas que sencillamente han perdido de forma importante un poder adquisitivo y no pueden seguir en el estilo de vida que tenían y no acaban de adaptarse a ello, ¿no? De todas maneras, quiero decir que no siempre es todo negativo, porque, por ejemplo, en el centro donde yo trabajo hay personas que vienen para dejar de fumar. Y yo he notado que últimamente, cuando pregunto los motivos por los que han decidido dejar de fumar, algunas personas esgrimen los motivos económicos. Claro. Es decir, necesito reducir gastos y si dejo de fumar, pues reduciré gastos. Pero fíjate que en este caso la crisis también produce un efecto positivo, porque yo creo que una persona que deja de fumar está haciendo algo positivo para su salud y para su vida. Por tanto, creo que en las crisis también hay que mirar la parte negativa, es muy dura y muy difícil para muchas personas y no quiero quitarle valor, pero también es bueno pensar que a veces estar en una situación de crisis también nos ofrece una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Hay esta expresión china que dice que la crisis la escriben los chinos con dos pictogramas, uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Uh-huh. Entonces, la parte del peligro es que cuando uno está mal, pues puede terminar padeciendo trastornos y puede terminar teniendo adicciones y puede terminar teniendo conductas agresivas, irascibles y violentas. Y claro que eso sería un problema, pero hay la parte de oportunidad y creo que estaría bien que también pudiéramos hablar de eso. ¿Vale?
L'estudi del que parlàvem, aquest estudi de la Confederació Espanyola d'Agrupacions de Familiars i Persones amb Malalties Mentals, diu que amb la crisi també hi ha una retallada de recursos i que això fa també que aquests trastorns que ja han augmentat per si per culpa de la crisi es puguin agreujar perquè no s'estan tractant adequadament o no hi ha un seguiment d'aquests problemes.
Bueno, a ver, yo diría que aunque no es en los ámbitos, al menos en los que yo trabajo, no es donde las retalladas han sido más intensas, pero sí que las ha habido. Quiero decir, no sé, sencillamente un ejemplo, el centro donde yo trabajo antes tenía una apertura semanal de 50 horas y ahora solo son 40. Es un recorte, no muy grande, pero sí es un recorte. ¿Qué puede significar esto? Que, por ejemplo, la frecuencia de las sesiones de seguimiento de los pacientes, pues si antes podías verles, por decirte algo, una vez cada 3 semanas, pues igual lo harás una vez cada 4. Y lo cierto es que los servicios públicos sí que siguen abiertos, siguen dando una respuesta, sigue habiendo alternativas de tratamiento. Pero es verdad que los profesionales tenemos unas limitaciones si no hay una... Hay un aumento de profesionales en el servicio y hay recortes de horario. Por tanto, disminuiría en cierto modo la calidad de la atención en cuanto a la frecuencia, por ejemplo, ¿no? Y es una queja que hacen muchas familias y pacientes, ¿no? No tanto en mi servicio, pero en centros de salud mental sí que he oído quejas de que el intervalo entre sesiones puede ser cada 2 meses y una sensación de que no tienen el seguimiento adecuado.
Vostè ha treballat també, ho dèiem abans, en l'àmbit dels maltractaments familiars. Uh-huh. Vaja, ja ha fet menció que la crisi pot provocar també més alcoholisme o comportaments més irascibles. Han notat també que amb la crisi, per tant, pot haver augmentat una mica el tema dels maltractaments també?
A ver, los acontecimientos vitales estresantes como es la pérdida de empleo, los problemas económicos, la pérdida de vivienda, sin duda ninguna lo que aumentan es el estrés y con el estrés todos podemos tener conductas de las que no tendríamos en momentos en que estamos más relajados o más tranquilos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en la convivencia, en la vida cotidiana, por ejemplo, en las familias y en las parejas, sí que está aumentando la conflictiva de la gestión del día a día. Las tensiones en la convivencia se recrudecen, pues porque, claro, hay que no hay los suficientes ingresos económicos como para poder cubrir las necesidades. Aumentan los reproches, porque, digamos, hay una tendencia a veces a reprocharle a otro la insatisfacción por lo que no está funcionando adecuadamente, cuando quizás la otra persona está haciendo lo que puede, ¿no? Y hoy en día, pues claro, hay muchas personas que te dicen, yo ya busco trabajo, pero no lo encuentro, pero en mi familia piensan que no estoy haciendo lo que debo, y esto pues aumenta las discusiones, las tensiones. Claro que pueden derivar en un momento determinado también en situaciones de escalada en las que las personas empiezan a discutir y pueden terminar en una agresión. Y claro, ni qué decir si además aumenta el consumo de sustancias que pueden potenciarlo, como puede ser el alcohol o cocaína o sustancias de este tipo que pueden... También, mira, ya que hablamos de este tema, ha aumentado probablemente el consumo de sustancias de tipo tranquilizante. De hecho, yo diría que ahí sí que hemos notado en un incremento de personas que vienen al tratamiento por el abuso de tranquilizantes. Y claro, es verdad que yo he leído noticias de que con la crisis han aumentado en los médicos de familia, los médicos de cabecera, las demandas de personas por trastornos de ansiedad. Claro, cuando los trastornos de ansiedad, en vez de abordarlos desde la escucha, desde la orientación, desde el tratar de ver cómo puedes cambiar la actitud que tienes ante los problemas, que haría un psicólogo, se abordan solo con un fármaco que, vale, baja el nivel de ansiedad, pero que en muchos casos puede potenciar también otros trastornos. Bueno, problemas de pareja han aumentado. Yo no sé, no tengo un estudio ahora con cifras del número de separaciones, pero sí que veo muchas parejas que están entrando en situaciones de convivencia en las que no llegan a separarse porque la situación económica no lo permite, pero están conviviendo bajo el mismo techo sin que haya una buena relación. Esto sí que lo estoy viendo.
Doncs, doctora Ana Maria Gil Ibáñez, professora de la Facultat de Psicologia de la Universitat Ramon Llull, psicòloga clínica, gràcies per acompanyar-nos i per ajudar-nos a entendre una mica millor aquesta notícia.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Al Vademécum de Ràdio Estel, passem consulta amb el doctor Jordi Forés.
Doncs sí, aquest és el consultori del doctor Forés, que ens acompanyarà cada setmana a Vademecum, però mirin com són les coses, que en aquest primer programa el nostre metge de capçalera se'ns ha posat de baixa, podríem dir. Bé, no s'espantin, eh? Està bé, però avui no ens pot acompanyar, té altres obligacions, però tothom tranquil perquè tenim un substitut. Ens acompanya un dels col·laboradors del doctor Forés, el nutricionista David Gasol, especialitzat en veganisme i macrobiòtica. Doctor Gasol, bona nit.
Hola, bona nit.
I gràcies per ser aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Vademecum de Ràdio Estel. Bé, doncs, abans de res, expliqui'ns una mica, presenti'ns el consultori en què vostè treballa, el consultori del doctor Forés, quines són les seves especialitats, els serveis que hi ofereixen.
Bueno, amb el doctor Forés, que és metge, que s'ha especialitzat en homeopatia, medicina natural i ortomolecular, té consultes a Barcelona i a Manresa i amb més de 20 anys ja d'experiència passant consulta i ajudant a molta gent a millorar el seu estat de salut. I jo, precisament, ja vaig tindre la sort fa aproximadament uns 10 anys de ser pues, pacient seu. Uh-huh. I tant va ser així que em va ajudar, vaig seguir estant amb ell i una mica va ser ell qui em va anar orientant la meva formació personal. Quan vaig acabar infermeria em va dir, vinga, per què no estudies nutrició, que és realment el que t'agrada? M'ha fet una mica de padrí. Vaig estudiar nutrició i a partir d'aquí, igual que ell, que ha estat estudiant per tot el món, a Israel, a Suïssa, a diverses escoles de punteres amb el tema de l'homeopatia, jo vaig agafar el meu camí cap a la nutrició i això em va portar pues, per diferents països. Més recentment he estat als Estats Units, diferents temporades, on he estat format com a consultor macrobiòtic i conjuntament amb el Jordi estem ajudant a la gent a millorar el seu estat de salut a través de la combinació de la nutrició, de l'alimentació, de crear uns hàbits saludables, de retornar a aquella alimentació natural de tota la vida, a tornar aquella persona a guarir la seva salut a través de l'alimentació i d'aquesta manera, amb una alimentació més equilibrada, aquesta medicina ortomolecular que el Jordi pot aconsellar en forma de suplements, de vitamines, de minerals, d'auriculaments, de petits aminoàcids que puguin necessitar aquella persona, es fa molt més sensible i absorbeix molt millor aquests tractaments que el doctor Forés pot aplicar. És a dir, que amb aquesta combinació de la nutrició i la medicina ortomolecular del doctor Forés, realment podem ajudar a molta gent i estem contents de poder-ho fer.
Sense potser entrar massa en tecnicismes, però per aquells que són neòfits, o vaja, m'incloc jo mateix, que no sabem ben bé què és ortomolecular, com ho explicaríem d'una manera rasa i plana?
La medicina ortomolecular no és més que donar, proveir de les vitamines, dels minerals, de les petites substàncies que a vegades a través d'una alimentació desequilibrada, de l'estrès, de la pol·lució, etcètera, etcètera, manquen en la persona en concret. I a través d'aquestes petites suplementacions d'origen natural, podem ajudar aquella persona a reequilibrar la seva salut i tornar a estar amb els dipòsits on realment li corresponen.
Jo, per exemple, no sé si ja té a veure amb això, jo recordo que una temporada amb fornades analítiques hi havia alguna cosa del fetge que no acabava d'anar a l'hora i em van dir, pren-te uns comprimits de carxofa, per exemple, no? Que és una cosa que potser no tens l'hàbit de consumir habitualment en la teva dieta i t'ho prens en comprimits per no haver-te d'obligar a menjar una carxofa cada dia, no? No sé si això té una mica a veure amb això que explicaves.
Bueno, si una mica és això, eh? Nosaltres, primer de tot, sempre intentem, a través de l'alimentació, donar el que toca, tornar a una alimentació natural. I si podem menjar aquestes carxofes de forma natural, sempre serà molt millor. Clar. Les carxofes que vinguin d'un origen sa i que ens aportin realment aquests nutrients tan importants que en aquest cas pues, ens poden ajudar a guarir el fetge. I si això no fos suficient, sempre tenim aquesta suplementació amb molt més concentrada, de forma natural, sense entrar en fàrmacs químics ni productes que puguin arribar a ser nocius o que puguin tindre efectes col·laterals a la nostra salut, per poder ajudar realment aquestes persones.
És curiós el que explicaves abans de com vas passar de pacient del doctor Forés a col·laborar amb ell, no?
Bueno, han passat molts anys, eh?
Ja. No ha estat un dia per l'altre, suposo.
No ha estat un dia per l'altre.
Però, i hem llegit també en el blog del David, que és, per cert, les tres www.davidgasol.com, allà expliques que et vas començar a interessar per la nutrició quan, com has dit abans, quan eres infermer, i vas observar com l'alimentació influeix directament en la salut dels pacients i fins a quin punt pot provocar o agreujar algunes malalties, no? És així?
Així és, realment, abans d'estudiar nutrició i entrar realment en el que ha sigut la meva vocació en els últims anys, vaig treballar molts anys infermer als ambulatoris, a la salut primària, on he pogut observar, durant molts anys com molts dels principals problemes de salut, com eren la diabetis, l'obesitat, la hipertensió, totes aquestes malalties que saturaven els serveis mèdics, realment tenen un clar origen amb l'alimentació. I no es tractava de cap manera. Entre els infermers i els metges fèiem el que podíem. Intentàvem donar solucions i consells, però sense tindre una formació ben especialitzada en aquest tema, ni els infermers ni els metges. Realment, llavors, veies com això intentaves ajudar i com aquesta persona millorava la seva alimentació amb petits detalls. A vegades no cal fer una alimentació perfecta, però de sobte treus algun aliment que t'està fent molt mal i comences a millorar la teva alimentació, aquestes persones comencen a com si una flor la comencéssim a regar, de la mateixa manera. Això ja em va portar a prestar, sempre m'ha agradat la cuina, l'alimentació, i amb experiències més personals, a familiars que van tindre algun problema de salut més greu, i a través del Jordi, i canviant aquesta alimentació que el Jordi ja els recomanava quan encara no era coneguda aquí, ja fa bastants anys, i veies que hi havia aquest canvi que no aconseguien de cap altra manera. I això realment és molt engrescador i motivador.
Suposo que, evidentment, i això ho diuen molts nutricionistes, no? Cada persona és un món, cada cas és un cas, i per tant no es pot fer una dieta genèrica, tot i que hi ha uns consells, evidentment, generals, no? A l'hora de seguir unes pautes saludables d'alimentació, però quina seria, és a dir, l'alimentació genèrica saludable? Podem donar unes pautes, suposo que són les que estem acostumats a sentir, no?
Depèn, perquè últimament sentim, està molt de moda el tema de la nutrició, i sentim consells de tot tipus, dietes de tot tipus, i jo el que diria, sobretot, és tornar a l'alimentació natural, tradicional. Realment l'alimentació mediterrània que s'ha fet aquí durant centenars d'anys, on hi ha com a principals protagonistes d'aquesta alimentació els cereals integrals, les llegums. Aquestes llegums que molts cops han quedat oblidades, que han format part durant molts anys de la nostra alimentació. Qui no ha menjat un arròs amb llenties? Pues aquesta combinació d'arròs amb llenties ens està portant ja una proteïna d'alt valor biològic, una proteïna completa, que en molts casos pot substituir un excés de carn que ens podem trobar en la nostra alimentació. Fomentar aquesta verdura, que també està molt reduïda en la nostra societat en els últims anys. Pues més verdura, més productes d'origen vegetal, sense refinar. Tornem a buscar els productes el més natural possible, respectant les seves propietats i les seves qualitats. I, a més, introduint una fruita, ara que ve la primavera i estiu, fruita fresca de temporada i local, no cal anar a buscar fruites tropicals, fruits secs i fruita seca. Tots aquests aliments que formen part de la nostra cultura i que a poc a poc ens anem canviant per coses més modernes, coses més refinades, processades, on es perd moltes qualitats i moltes propietats d'aquests aliments. Amb una alimentació equilibrada i adequada, les persones recuperen ràpidament el seu equilibri en tots els aspectes. I una de les funcions i una de les tasques que fem precisament amb el Jordi Forés i jo a la consulta és ajudar aquestes persones a recuperar el seu equilibri en tots els nivells, a nivell físic, a nivell mental, a nivell emocional. Mirem la persona d'una forma holística, on ajudem a recuperar la seva salut en tots els aspectes, perquè a vegades podem tractar només l'aspecte físic i ens perdem aspectes emocionals molt importants o mentals que en aquell moment estan trasbalsant una persona i que poden conduir també d'una manera indirecta a un estat de salut que no toca.
Vaja, és que, de fet, ara deies això de que s'acosta l'estiu, la fruita, per exemple, potser ve més de gust o fins que és més gustosa, no? Però és que si entreu al blog del David Gasol, veureu molts articles i en un d'ells s'explica que l'alimentació pot variar en funció de molts factors, no? Evidentment, de l'edat, de si vols guanyar o perdre pes, de l'esport que facis, i fins i tot també, això que deies, de l'època de l'any. Hi ha una dieta específica per la tardor o per l'hivern, per exemple? Perquè per l'estiu sí, que tenim clar que és la fruita, coses més lleugeres o més sucoses, no? Però tardor, hivern, què et suggereixes? Quina dieta hem de seguir en aquesta època de l'any?
Doncs pues mira, jo et diria, tornem a estar en contacte amb la Mare Terra, amb la natura, que realment ens està oferint en cada moment de l'any l'aliment que toca. Les fruites són ara, primavera i estiu, quan venen. La fruita quina funció té? Principalment de refrescar-nos. El que no té sentit és que jo al mes de gener m'estigui menjant papalles i pinyes que venen de l'altra punta del planeta, de països tropicals on estan a 40 graus tot l'any. Una mica és aquest sentit. Una mica l'alimentació energètica, que és l'alimentació natural i energètica que fem a la consulta, on intentem donar-li un sentit més enllà de les quilocalories, vitamines i minerals, que per suposat que també tenim en compte, sinó donar-li un sentit més enllà d'això, on veiem com influeix energèticament tota aquesta alimentació. I intentem donar a cada persona el que en aquell moment li pot ajudar més. Una persona que, per exemple, durant l'hivern s'encostipa sovint, necessita anar amb 15 jaquetes perquè té el cos dèbil i té constantment fred i té debilitat, doncs jo a aquesta persona no li suggeriré amanides, per molt saludables que siguin les amanides en aquell moment, sinó que li suggeriré poder millor que aquestes verdures que es menjaria l'amanida les poguéssim incloure en forma de sopa, d'estofat, d'aliments que li estiguin proporcionant una energia concreta en aquells moments, que també l'ajudarà a recuperar aquesta salut.
Ja que ets especialista en veganisme i macrobiòtica, parlem de la proteïna, sobretot, no? Que potser és una mica on hi ha la gran diferència. És a dir, el veganisme, la macrobiòtica, si no vaig errat, potencia més el consum de la proteïna vegetal per damunt de l'animal, no? En fem un abús de la proteïna animal. Quina diferència hi ha? Per què és millor menjar proteïna vegetal que animal?
Val. Cal diferenciar d'entrada, el veganisme són dietes on s'exclou absolutament tot el producte animal. A la macrobiòtica hi ha puntualment producte d'origen animal, principalment peix, són dues dietes molt diferents. Ara bé, anant a la pregunta de si realment s'està consumint un excés de carn en el nostre país, sí, molt. L'OMS ha donat unes xifres recomanables dels principals aliments on inclou un contingut de proteïna al voltant d'un 15% de la nostra alimentació. Si anem a mirar el menú del bar que tenim aquí a la vora, segurament veurem que en aquest menú tenim carn de primer, carn de segon i a vegades carn de postres i tot. I esmorzar, dinar i sopar, si no hi ha embotit o peix o ous, sembla que alguna cosa ens falta. S'ha passat a un excés en els últims anys, en els últims 50 anys, s'està consumint moltíssima més carn. La carn què vol dir? La carn vol dir proteïna i greix, greixos saturats, molts cops, no només els greixos, sinó que aquesta carn té unes procedències no gaire saludables, on a sobre aquests animals han estat hormonats, maltractats, etcètera, etcètera. I aquests excessos ens estan produint a la nostra societat actualment moltes de les malalties que abans comentàvem, com l'obesitat, la hipertensió, la diabetis, etcètera, etcètera, etcètera. On anem a parar? No cal que ara tots ens convertim en vegans, ni molt menys, però sí que hauria, jo sempre faig un llenço a favor de l'origen, dels productes d'origen vegetal. Per què? Perquè podem aconseguir una proteïna vegetal d'alt valor biològic, de perfecta qualitat. L'únic que es perd, que algú pot dir, però no hi ha la vitamina B12, aquesta famosa que molts partits... Bueno, gent que a vegades diu, jo he decidit menjar, com aconsello moltes vegades a pacients meus, mengi peix 3 cops per setmana, i és més que suficient. És reconduir una miqueta la nostra alimentació. adequant-la a cada persona. L'únic que sí que podem reconduir realment és aquest abús que s'ha fet en els últims anys d'aquesta proteïna animal.
És cert, fins i tot, que les proteïnes vegetals poden contribuir a prevenir el càncer?
Evidentment. Una de les principals coses que ens produiran, que està demostrada científicament, que produeixen, que són factors que ajuden a que es creï un càncer, són alts nivells de sodi al cos, una oxidació celular i una acidificació de la sang, d'aquest medi. Un excés de proteïna animal, un excés de grasses saturades, un excés de sodi en la nostra alimentació, que són principalment les tres coses que ens està aportant els embotits, totes aquestes carns tractades, etc., o l'excés de carn, precisament, ens potencia aquestes coses i ens acidifica la sang. Això crea un caldo de cultiu ideal, que no vol dir que hagi de ser així, per generar aquesta i d'altres malalties. Llavors, si reduïm tots aquests aliments i favorim els aliments d'origen vegetal, estem ajudant a crear un medi saludable, una sang més alcalina, una sang amb uns nivells de sodi més raonables, amb una sang amb una qualitat, que això ens ajudarà a estar amb salut i en equilibri.
El doctor David Gasol, que vaja treballant en aquesta consulta del doctor Jordi Forés, com bé ens has explicat, a la consulta us complementeu, no? Podríem dir, perquè el Jordi fa una feina i tu l'ajudes també o la complementes des del punt de vista de la nutrició, i vaja, doncs és un plaer també anunciar-los que es complementaran també aquí, al Vademecum, no?
I tant.
Perquè a partir de la setmana que ve esperem comptar amb la presència del doctor Jordi Forés, que vindrà acompanyat també doncs, del David, per donar aquests consells, per exemple, no? Si parlem d'una malaltia concreta, doncs potser el doctor ens explicarà bé en què consisteix aquesta malaltia, com es pot atacar, com es pot tractar, i el David en aquest cas donarà alguns consells també des del punt de vista alimentari i nutricional per millorar aquest estat de salut. David, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
A l'estrena del Vademecum i d'aquesta consulta. La setmana que ve parlarem amb el David i amb el doctor Forés, parlarem de la fibromiàlgia. Si teniu dubtes o consultes relacionades amb la fibromiàlgia, ja podeu enviar les vostres preguntes a la nostra adreça de correu electrònic. Preneu nota, és vademecum@radioestel.cat. Preguntes, dubtes i consultes sobre fibromiàlgia per dissabte vinent, i el doctor Forés i el doctor Gasol les respondran. Recordin, vademecum@radioestel.cat. Ara engeguem la televisió.
Al Vademecum disseccionem la tele.
Sí, és el moment d'agafar el bisturí i anem a disseccionar la televisió, perquè cada setmana volem fer memòria d'una de les moltes i moltes sèries de televisió que s'han inspirat en el món de la medicina i dels hospitals. Segur que per les sintonies que han sonat fa un moment ja n'heu identificat algunes. A Cor Obert, House, Doctor en Alaska, El Doctor Caparrós, aquella sèrie del Capri, Hospital Central, Urgències, Médico de Família, Anatomia de Grey, Nip Tuck... Avui, però, no parlarem de cap d'aquestes, sinó d'una que, precisament, ha estat notícia aquesta setmana, una sèrie de casa nostra que ara fa el salt als Estats Units. Respira, espera, aixeca't sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. La cadena nord-americana Fox ha confirmat que la temporada vinent estrenarà la seva pròpia versió d'aquesta sèrie catalana d'Alberta Espinosa. L'anomenaran Red Band Society i estarà produïda per Steven Spielberg. Fins ara, polseres vermelles, que és com aquí l'hem conegut tota la vida, ja s'ha doblat al castellà, al francès, a l'italià, al finlandès i al suec, entre d'altres idiomes. Una sèrie de molt d'èxit i de la qual avui en volem parlar amb la doctora Montse Barés, metgessa de família del Centre d'Atenció Primària de la Creu Alta de Sabadell. Doctora Barés, bona nit i gràcies per col·laborar amb nosaltres al Vademecum.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Primer de tot li volíem preguntar què ha significat per vostè aquesta sèrie, Polseres Vermelles.
A veure, per mi és una sèrie que m'ha impactat moltíssim. He rigut i he plorat molt, m'he emocionat, ha despertat molts sentiments i vull destacar que els actors fan un gran paper fent el treball de malalts. I també crec que molts pacients nostres, molts pacients reals, es poden sentir identificats amb el que diuen o senten aquests personatges, eh? No oblidem que la història està basada en les vivències d'un pacient real, de l'Albert Espinosa. I la veritat és que jo he recomanat veure la sèrie a pacients meus afectats de malalties greus, precisament perquè té una gran càrrega de valors positius i perquè és una sèrie, és una injecció de vitalitat.
I alguns pacients que han seguit el seu consell i que han vist la sèrie, després li han comentat si els hi ha anat bé, si han trobat alguna cosa que els hi hagi servit en aquesta sèrie?
Home, és una sèrie que transmet valors i, de fet, sí, després els han compartit amb mi. Aquesta capacitat d'adaptació a les malalties, no?, als efectes físics que provoquen alguns medicaments, i ells que han vist reflectits també a la pantalla, o la capacitat de superació, les ganes de lluitar, és una sèrie molt vitalista, l'amistat, la generositat, la tendresa, l'esperança i la perseverança, tot això ha estat per ells també una motivació per ser més reflectits i hem trobat un mirall, no?, on veure quin pot ser el seu futur, vaja.
Alguna gent pot haver dit, o alguns amics de vegades em deien, no, aquesta sèrie és per adolescents, és per adolescents. Què en pensa d'aquesta afirmació? És per adolescents, aquesta sèrie?
En absolut. És una sèrie per adolescents, és per tots els públics, per totes les edats. Nosaltres a casa precisament hem vist aquesta sèrie en família i l'esperàvem, perquè el que transmet, tot el que toca, són coses de la vida real. I encara que els protagonistes siguin nois i noies joves que pateixen malalties greus i que l'hospital es converteix a casa seva, tot el que transmet és desplaçable a totes les edats. Els valors positius que transmet toquen a totes les edats. Jo crec que tothom hi pot aprendre o sentir-se identificat en algun moment de la vida.
Anem a recordar, si li sembla, alguna de les escenes, algun dels moments d'aquesta sèrie de Polseres Vermelles.
Vull que hi vagis.
Però jo no. Anar a estudiar dansa a Toulouse era una idea que tenia abans que estiguéssim junts, Lleó. Ara ja no.
Però no vull que deixis de fer res per culpa meva, Cris. Si ho dius de sobre, és per alguna cosa.
Bueno, és que és una bona escola. Ja saps, a mi sempre m'ha agradat ballar. Però jo l'únic que vull és estar al teu costat.
Però no aquí a l'hospital, aquest és el lloc on m'ha tocat viure a mi, no a tu. Tu has de viure la teva vida, com fa tothom quan es cura, collons.
Ja estic vivint la meva vida, sóc feliç així.
Sí, una puta merda, tu no ets feliç recollint els meus vòmits cada dia.
No, ja ho hem parlat mil cops, això.
Aquesta és una de les escenes de la sèrie quan el Lleó li diu a la seva nòvia, a la Cris, que faci la seva vida, que no es quedi tancada a l'hospital amb ell. Aquest és un dilema que es poden trobar moltes famílies o molts malalts en la seva vida real, doctora?
Home, bàsicament, quan existeix l'estimació, vull dir, trobar-te doncs amb algú molt proper, sigui un amic o un familiar, habitualment el que fa és que et dediquis a cuidar aquest familiar. I la gent ho fa. En general es fa, la gent s'entrega i, home, en general sí que es sacrifiquen, entre cometes, alguns aspectes més personals de la teva pròpia vida, però el fet de curar els demés, d'estar al costat d'algú que et necessita, també omple i et, no, no, dona moltes satisfaccions. I precisament aquesta escena, doncs, que tot el que passa al Lleó i li passa a la Cris, no?, aquest enamorament forma part d'aquestes vivències que existeixen també a dins de la sèrie, igual que en els joves a la vida real. Vull dir que els nois malalts de la sèrie segueixen sent nois joves i tenen i viuen coses dels joves també, no? Els seus moments de transgressió, la importància i el pes de grup d'amics també, i en aquest cas, doncs, la importància de la parella, no?
Clar. Això que sentíem que li passava al lleó, no? Pot ser que de vegades algun malalt tingui com un sentiment de culpa pel fet de que, doncs, la persona que l'estima o els seus familiars hagin d'estar pendents d'ell, hagin, doncs, de sacrificar, com deia vostè, algunes coses per poder-lo ajudar, no?
Mm-hmm. Home, aviam, en tota fase, quan hi ha un diagnòstic de malaltia greu, vull dir, tant el que és el pacient com les persones que l'envolten, passen per diferents fases, no? I precisament aquí a la sèrie també es veu molt reflectit això, i això també passa a la realitat, no? Que és una primera fase d'acceptació o de negació, de no acceptació o negació de la malaltia, i pot haver aquesta no acceptació per part del malalt o de l'entorn, també el rebot, una fase de depressió i una fase final d'acceptació. Però sobretot el que hi ha és el que jo he viscut també personalment, no, amb els pacients que ja he tractat, doncs, és l'entrega que hi ha per part dels cuidadors envers el malalt. Vull dir, en general no es viu com un gran sacrifici, sí que carrega amb el temps, però bàsicament hi ha una entrega incondicional. En general és així.
I una altra fase potser és la que podem escoltar en aquesta altra escena.
Escolta, espero que no només hagis vingut per fotre amb la Xava perquè torni a l'hospital.
És a dir, t'enfades perquè surto de l'hospital i també t'enfades si t'intento convèncer per tornar, no? Això de ser líder és un xollo, eh?
És l'hòstia, sí.
Vaja, que el lleó, en aquest moment de la sèrie, ha decidit fugir de l'hospital i vol sentir-se com lliure, sentir-se viu, lluny de les bates blanques i dels quiròfans. És normal també que això passi a, no sé si a un adolescent o també a un adult, quan està malalt i s'ha passat mitja vida a l'hospital, que vulgui, doncs, fugir-ne, encara que allò li convé, no? Està ingressat, segurament.
Cadascú té una vivència diferent, no?, de la malaltia, però és absolutament acceptable que algú tingui aquest sentiment de vull viure lliure i vull, després de molt de temps de patir, no?, doncs, decidir que vol viure lliure i intensament tot el que li queda, no? I, de fet, relacionat amb aquesta fase, no?, de la sèrie, uh-huh, on el lleó, doncs, decideix marxar, que la notícia, tot això es desenvolupa arrel, doncs, de la notícia que li dona la metgessa, per cert, molt ben donada aquesta comunicació de mala notícia, no? És una escena excepcional que, quan li diu que les probabilitats de sobreviure són tan baixes, ell pren aquesta decisió i, en tot cas, és respectable, perquè aquí, precisament, un altre tema que es toca molt bé en aquesta sèrie és el dret a decidir. Jo crec que vull dir, els metges informem, proposem tractaments i proves, però la decisió última la té el pacient. El lleó té dret a decidir que vol viure intensament els últims temps que li queden, no? I nosaltres ho respectarem.
Doncs avui hem parlat d'aquesta sèrie, Polseres Vermelles, que ha fet història a casa nostra i que ara farà el salt als Estats Units. I n'hem parlat amb la doctora Montse Barés, metgessa de família del CAP de la Creu Alta de Sabadell. Doctora Barés, moltíssimes gràcies i bona nit.
Gràcies a vosaltres, a reveure.
No hi ets sense tu, jo no sóc ningú.
Si ens voleu enviar les vostres consultes, busqueu-nos al Twitter, @bademecumcat, al Facebook, facebook.com/bademecumcat, o escriviu-nos a bademecum@radioestel.cat. Ho trobareu tot al nostre web, www.bademecum.cat.
Vinga, som-hi, recta final del programa, però no ens podíem acomiadar sense parlar d'una de les cites, sens dubte, d'aquesta setmana, d'aquest cap de setmana a Barcelona. Unes 700 empreses del món de l'alimentació biològica, de l'agricultura ecològica i els hàbits saludables es troben des d'aquest dijous i fins demà diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona a la 21a edició de la Fira Biocultura. Es calcula que hi passaran unes 70.000 persones. Al marge dels expositors, l'organització ha previst unes 400 activitats diverses entre xerrades, demostracions i show cookings. En parlem avui a Vademécum amb la directora de Biocultura, Àngeles Parra. Àngeles, bona nit.
Bona nit.
Molt bé, gràcies per atendre'ns.
Sí, bueno, estem aquí, ja ens queda un dia de Biocultura, amb molta il·lusió, molt contents perquè és un bon any, està tot funcionant molt bé, molt contents, els expositors també, o sigui que un bon any de... per la producció ecològica.
Ens n'alegrem, i a més, suposem que l'últim dia, el diumenge, sempre tradicionalment acostuma a ser el dia més fort de la fira, no?
Sí, efectivament, diumenge sempre és un dia més festiu, també, tenim moltes activitats també musicals per, bueno, pues, per celebrar també que, bueno, pues, com deia, que la producció ecològica està en un bon camí, que cada vegada són més les empreses que han decidit donar aquest pas cap a una producció de veritat sostenible i que cada vegada més el consumidor, el ciutadà, està obrint els ulls i que entenc i comprenc que ha de prendre d'alguna manera la responsabilitat dels seus actes i que la manera de fer-ho és començar a canviar aquests hàbits de consum cap a un consum més responsable. Mm-hmm.
Un 53% dels expositors de biocultura són del sector de l'alimentació. Continua sent el tema estrella de la fira, no?
Sí. L'alimentació ecològica certificada és com dius, el 53% dels expositors de la fira, però també tenim el que diem la zona multisector, que és perquè, bueno, una vegada que comencem a alimentar-nos amb bons aliments ecològics, també busquem altres alternatives per tot el que també consumim, no? Roba, calçat, productes d'higiene, de cosmètica, també amb aquest denominador comú de que siguin fets amb ingredients ecològics, materials de construcció, en fi, tot el que necessitem per portar aquesta vida sana de la manera també, com deia, més responsable.
Mm-hmm. Heu notat que la gent cada cop està més interessada, un major interès de la gent cap a aquests temes, com deies, més sensibilitat cap a aquestes qüestions?
Sí, ho hem notat moltíssim. De fet, ja fa 2 o 3 anys que ho venim notant cada vegada més. I també, no només per... jo penso que la crisi que en aquest moment doncs, tenim, no només econòmica, sinó també crisi a tots els nivells, doncs són bons temps per reflexionar i, com deia, intentar canviar nosaltres perquè les coses canvien fora també, no? Esperar que els canvis de fora per d'alguna manera aprofitar-nos d'aquests canvis no és el que toca, sinó que toca canviar nosaltres, intentar ser responsable dels nostres actes i d'aquesta manera canviarà l'exterior, perquè bueno, al fi i al cap doncs, la societat la formem tots nosaltres. No?
Mm. Pot semblar un contrasentit, no?, per això, que en un moment de crisi ecològica la gent estigui disposada a gastar-se més diners, perquè evidentment aquests productes són de més qualitat i per tant també costen més diners. Doncs com s'explica aquest aparent contrasentit?
Bueno, perquè decidim que el que tenim, invertir-ho bé, no? Invertir en salut, invertir en una bona alimentació, invertir en futur, doncs a mitjà i llarg termini és més rentable i és la manera de que les coses funcionin, no? Tampoc són tan molt més cars els aliments ecològics. De fet, si una vegada hem decidit de menjar ecològic, per exemple, hem de també canviar la nostra cistella de la compra, la nostra manera d'alimentar-nos i, per tant, la cistella de la compra al final més o menys ens costa el mateix que si compréssim aliments al supermercat normals i que no ens nutreixen tant, per exemple, no? O sigui, s'ha de canviar també aquests hàbits de consum en el que, bueno, amb el que mengem, no?
Mm. Un dels productes alimentaris que han cridat més l'atenció en aquesta fira de biocultura és el llobarro ecològic, per exemple, no? O les pastes artesanals fetes amb llegums. Són potser un dels productes més novedosos que hem trobat en aquesta edició?
Sí, a veure, fins no fa gaire parlar de peix o de marisc ecològic, doncs no n'hi havia al mercat, però ara ja comença ja comença a haver, tenim ja oferta de, com dius, de llobarro, de dorada ecològica i també de tot el que són els productes del mar en general, no? Com són les algues. Les algues són les verdures del mar que són molt desconegudes en la nostra dieta i que, per altra banda, doncs, són molt riques en molts nutrients, no? Per exemple, són molt riques en ferro, no? I conèixer que com podem portar-les a la cuina, doncs, és el que aquí també a Biocultura, doncs, aquests dies estem fent amb aquesta zona de degustació, de show cooking, que estem realitzant cada dia aquestes classes de cuina per aprendre a conèixer també aquests aliments i com cuinar-los i fer-los també més atractius a la taula, no? Mm.
Doncs ja ho saben, tot això ho poden trobar a Biocultura. Els que ja hi han anat aquests dies, demà no s'ho poden perdre, que és la traca final, i els que hi heu anat i no hi heu anat aquests tres primers dies, aquest diumenge no hi falteu, perquè és, doncs, com dèiem, el dia més important també d'aquesta fira. I ens hem saludat avui a la directora de Biocultura, l'Àngeles Parra, que ens ha atès molt amablement. Àngeles, moltes gràcies, enhorabona per la iniciativa i per l'èxit de Biocultura, que ja fa anys que dura, i que acabi amb èxit la fira demà diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs res, que se'ns acaba el temps. Hem arribat al final d'aquest primer Vademecum, hem repassat l'actualitat, hem parlat de com la crisi ha fet augmentar les depressions i les malalties mentals, hem estrenat el nostre consultori parlant de nutrició amb David Gasol, que ens ha explicat com l'alimentació pot influir en la nostra salut i pot afavorir o evitar algunes malalties. Hem recordat una de les sèries mítiques de la televisió, en aquest cas Polseres Vermelles, que parlaven de metges, i hem tingut un intens, una interessant conversa també amb Àngeles Parra, directora d'aquesta fira Biocultura. En fi, que esperem que els hagi resultat interessant aquest programa i que haguem pogut ser útils a tots aquells que ens han fet confiança. Ja saben que poden recuperar i descarregar el programa a la nostra pàgina web, www.vademecum.cat. I, si els ha agradat, dissabte vinent tornarem a les 10 de la nit a Ràdio Estel, amb Emili Pacheco a la direcció, amb Mario Ramírez al muntatge musical i al control de so, i un servidor, en Biel Cadilla. Arribem a les 11, fins la setmana que ve. Bona nit i salut.
Vademecum, un programa de salut dirigit per Emili Pacheco i presentat per Biel Cadilla.